lasnoticias.com.
Bon vespre, en sa ta mare la ruta d'Orfeu. Avui començam amb una frase de Mozart, que diu així. Diu, no són ni la intel·ligència sublim, ni la imaginació, ni les dues coses juntes les que et converteixen en geni. És l'amor. L'amor és l'ànima de la genialitat. Bon vespre de nou, amics. Hem començat amb un fragment de la flauta màgica, que preciós, ària i en cor de baix. Isis i Osiris. Una meravella. I és que avui la frase que hem triat per començar el programa era de Mozart, que deia que la genialitat és només fruit de l'amor. Avui tindrem dues seccions. A la primera, en Daniel Mulet, que és director de cors, mos vendrà a parlar sobre la seva trajectòria, projectes que té, i sobretot també acompanyaran sa conversa amb una tria musical que ell haurà fet. També a la segona part tindrem a Maria Antònia Pasqual, que ens relacionarà alguns llibres, alguns personatges literaris amb la música. Aquest programa ha estat produït per na Maria Moreno i avui en el control tècnic tenim en Toni Cardell. Vos saluda en Pere Estelric en nom de tot l'equip d'aquesta ruta musical. I per tancar aquesta presentació, si Mozart mos ha anat bé amb la seva flauta màgica, per què no un fragment de la seva sinfonia número 5?
Escoltau la Ràdio Pública de les Illes Balears. A Connexió Local vos convidam a escoltar de què parlen les ràdios locals i la premsa de proximitat.
Sense el poder de ser gent, aquesta revista ara mateix no estaríem xerrant d'aquesta publicació.
Es pot donar veu a gent que no té les eines o no té les vies i ser conscient de les coses que se fan aquí a casa nostra.
Les persones són si no s'han donat el caliu.
Dijous a les 9 del vespre, Connexió Local, a IB3 Ràdio, amb Magda Cortés. IB3 És patrimoni. La ruta d'Orfeu. Pere Estelric.
Després d'aquesta pausa, tornem, i ara ja sí que ho feim en companyia de Daniel Mulet. Bon vespre, senyor Mulet, i moltes de gràcies per ser aquí.
Bon vespre, gràcies a vosaltres.
Daniel Mulet el podríem presentar de moltes maneres, però crec que una que el defineix molt és director de cors.
Efectivament, vaig començar... Bé, en realitat vaig començar com a, com a pianista, com a sa carrera de piano, però des de molt jove vaig començar a dirigir cors. Des de molt jove, vol dir, amb 20 anys ja començava a dur un cors petit, després un poc més grossos, i és una cosa que és vocacional i que dura fins ara.
Ara parlarem d'aquesta trajectòria seva, de projectes de present i de futur. Però, com sempre, demanem als nostres convidats que facin una tria musical. Sentirem la primera peça que ha triat el nostre convidat d'avui, que és aquesta cor de sa boca tancada de Madame Butterfly, i després li demanarem que justifiqui aquesta tria. Aquest moment de Madame Butterfly. Senyor Mulot, per què aquesta tria? Per què aquesta peça?
Bé, de qualque manera és una anticipació d'un concert que tenim aquest mateix mes de juliol, el dia 30 de juliol, que no és més que una gala d'òpera amb orquestra, coro, en aquest cas l'Orfeo Balear i l'Orquestra Camerata Balear, i solista. Això és una peça que és, com veiem, només coro i orquestra, i jo m'agrada molt Puccini, m'agrada molt Madame Butterfly, i aquest moment és preciós, és un cor a l'uníson, bàsicament tenors i sopranos, m'agrada també, feim també cantar tot el cor o una veu, i és un exemple molt clar del que en el romanticisme es coneix com a frase extensible. És una frase que no s'acaba mai, se va desenvolupant, i la pròpia frase és com a descriptiva mateixa d'una escena, no?, en aquest cas. I, bueno, me sembla una música preciosa,
i crec que és una música realment molt ben triada i preciosa. Vos parli una mica d'aquesta Orfeo que vostè dirigeix. Sí. Perquè en dirigeix diversos, d'acords.
Bueno, ara mateix en duc dos, després qualcuns més petits, però diguem dos principals, que són l'Orfeo Balear i l'Orfeo Santa Maria. En els dos casos he estat fundador, i bé, són cors grans, perquè un Orfeo com a concepte és un cor de grans dimensions, que fa un repertori variat. En aquest cas, l'Orfeo Balear, ara mateix farem aquest concert d'òpera, i pot tenir, després farem un altre de sarsuela, no? Però també fem concerts de temporada normals, amb peces polifòniques, amb autors mallorquins, autors catalans. Ara mateix, en el maig, vàrem fer un altre concert sinfònic coral amb una missa, i és un cor que se mou molt, amb molt bona gent que hi participa, amb una bona tria de veus, que això és important, i que, bueno, bàsicament té molt de moviment, també perquè els propis membres del coro també s'hi volen moure, això és important.
I com va sorgir aquest cor?
Aquest cor, curiosament, va sorgir durant la pandèmia, quan tots els cors estaven aturats, diguem. Nosaltres vàrem percebre que hi havia gent que sí que volia cantar. Jo en aquell moment duia l'Orfeo Santa Maria i vàrem pensar, és una idea que tenia ja en ment de fa molt de temps. De fet, el nom Orfeo Balear fa molt d'anys que el tenia registrat, inclús. De dir, anem a intentar-ho, anem a intentar fer un cor que s'hagi a Palma, en el centre de Palma, perquè s'examen el barri de la Calatrava, ben quasi damunt la murada, això. I va haver molt, molt bona reacció a la creació dels cors, va presentar molta gent, vàrem haver de destriar, inclús. Encara hi ha d'avui molta gent vol venir a cantar. I bé, no ha deixat de créixer i anar més.
I s'han de tenir coneixements musicals per cantar o simplement saber llegir a primera vista, per exemple?
Nosaltres, a les proves de veu, el que demanam principalment és saber entonar o, bueno, entonar o afinar i tenir una gran capacitat de repetició d'una melodia o de, diguem, de captació musical. En principi no demanam grans coneixements musicals, però si hi ha molta gent que sí que els té i si els tenen, millor. A Mallorca el moviment coral és bàsicament amateur, excepte qualque excepció que podrien deixar de coros semiprofessionals, però està així constituït el moviment coral i crec que quasi per tot Espanya igual.
Mos parli una mica d'aquest concert de dia 30.
Bé,
com es trobarem i on?
Bé, estarà molt bé perquè és un concert que se farà en el claustre de Montición, que és un lloc molt guapo, que està en el centre de Palma, on mai s'han fet concerts, veient concerts a molt de llocs, a molt de claustres.
Sí, inclús de Montición també se'n fan, però en els claustres jo no sé si hi han anat mai.
A l'Iglésia de Montición n'hem fet moltes vegades, però ara mateix està tancada per obres i estarà 2 anys tancada. Llavors, cercàvem un lloc que estigués bé, que fos digne per fer aquesta gala, i vàrem pensar en aquest claustre, no? És un claustre que sembla que no, però té molta capacitat de gent, i bé, el que mos trobarem és, primer, una mezzo-soprano que ve de fora, que ha fet bastant de carrera a nivell nacional. De fet, canta cada temporada a diversos teatres el paper de Carmen, que nom Ángela Lorite. Originalment és de Granada, però se va criar a Menorca, però canta per tot. I després tindrem l'Orfeo Balear, que és un coro que som entre 60 i 80 persones.
Entre 60 i 80?
Som 80, però en els concerts...
Moltíssima, 80 persones?
Sí, sol haver unes 60, una cosa així. I després una orquestra jove, que està vinculada a l'Orfeo Balear, que és l'orquestra Camerata Balear, que són joves d'entre 20 i 30 anys, més o manco. Són gent que està estudiant estudis superiors o acabant els professionals i que ve a tocar en aquesta orquestra com si fos, en certa manera, una escola, i som un bon grup, també.
I si ara un oient diu, mira, me fa ganes anar-hi, ja se poden comprar entrades, com s'ha de fer, s'ha de reservar, com...
Ara mateix...
Segurament deu ser molt limitat.
Sí, bueno, és limitat, però encara en queden entrades. Es poden adquirir a través de TicketTip, a la pàgina de TicketTip, sortim a primera pàgina, amb un banner i tot, és molt fàcil de trobar. Allà són a 12 euros, i el mateix dia del concert se poden adquirir a 15 euros a porta. Jo crec que val la pena agafar les entens perquè no asseguren que hi hagi entrades.
Ja
en el darrer concert vàrem haver de penjar les cartelles saurides un dia o dos abans.
I mos diu que serà un recital d'òpera.
Serà tot òpera, no hi haurà res més.
La mezzo-soprano farà coses tota sola, m'imagino.
Sí.
I coses després en cor, i el cor també farà coses.
Hi haurà unes 6 intervencions d'escoro, unes 4 o 5 només d'orquestra, intermezzos i obertures, i unes 5 o 6 de soprano, i també qualcuna soprano i cor. Bueno, mezzo-soprano, en aquest
mezzo-soprano.
Cas.
Mezzo-soprano. Mos imaginem que això que sonarà ara ho ha triat per referenciar-ho en aquest concert. Sentim una cosa molt coneguda, després demanarem que mos la justifiqui en el nostre convidat d'avui, que repetim, és Daniel Mulet. Sentim aquesta segona peça que ha triat, que segurament està referenciada en aquest concert. Thank you. Era una versió instrumental de Sabanera, de Carmen, que m'imagino que l'ha triat el nostre convidat, el senyor Mulet, perquè supos que aquesta mezzo-soprano cantarà.
Cantarà Carmen, evidentment. Carmen. En aquest cas no instrumental, sinó el farem en coros i ho farem en solista. I, bueno.
Repetim, dia 30 de 30 juny, de juliol, perdó, sí. Dia 30 de juliol, d'aquí un parell de setmanes, en el claustre de Montición, de Cicles i de Montición, de Palma. Palma. Molt bé, però que no és l'únic concert que té vostè aquest estiu.
No, ara mateix tenim la setmana que ve i l'altre dos concerts de l'Orfeo Santa Maria. Un serà Santa Maria la Major d'Inca, el dissabte, dia 16, i l'altre, l'Iglesia Parroquial de Santa Maria, el dia 23. Serà un repertori molt variat, on sentirem moltes peces a capella, polifòniques, i també una solista, que és la Nadia Kaharir, que jo personalment m'agrada molt la seva veu, la seva forma de fer, molt jove, però crec que si sap enfocar bé pot tenir una molt bona carrera. I, bueno, jo estic molt a gust sempre.
I aquest nom d'Orfeo Santa Maria és perquè està ubicat en el poble de Santa Maria? Perquè...
Sí, va néixer. Jo duia des de feia anys un cor de la tercera edat de Santa Maria i em cridava molt l'atenció que no existís un coro. N'hi havia existit, però un cor a un poble tan ben comunicat com a Santa Maria, que està a 10 minuts de Palma i de tot, no hi havia cap coro. Un poble de 8.000 persones. Jo venia d'un altre poble on duia un coro, amb 2.000 persones en el poble hi havia 5 coros, que era Sant Joan. Jo duia un parell de coros allà. Llavors, amb un parell de persones vàrem dir, bé, anem a intentar posar-ho en marxa i efectivament, realment hi havia un buit que se va omplir ràpidament. Però ve gent de tot Mallorca.
No? Ah, sí? No?
Sí, a lo millor de Santa Maria són un 30% dels cantaires. Els demés venen de Palma, de Calvià, de Leró, de Vinyesalem, de Llosota, com a 10 o 11 pobles diferents.
I com va ser que vostè va entrar dins el món de la direcció coral?
Bé, supos que va ser un poc quan jo estudiava piano, la carrera de piano, varen tenir una assignatura que era coro, amb el maestro José María Moreno, després amb Fernando Marina també, i no havia cantat mai, no havia, i me va picar la cosa. I a partir d'aquí vaig començar jo a ser cantaire de coros per aprendre. Vaig cantar en el Teatre Principal, a la Capella Mallorquina i altres coros, vaig col·laborar això. I ben aviat me varen oferir dirigir un, vaig començar a dirigir un, després un altre, i vaig anar com encadenant coros. A Mallorca hi ha molt de moviment coral, hi ha diversos coros a cada poble, hi ha cors parroquials, hi ha cors de tercera edat, de segona, de primera, de joves, d'infantils, he duit cors de joves i això. El que passa és que sempre volia, diguem, tenir un coro un poc amb el projecte com jo creia que s'havien de fer les coses, perquè al final normalment les coses tenen una direcció, una junta directiva, que no són músics, que potser el president és un metge, i això. Llavors, diguem, en aquests dos orfeons puc fer un poc el que jo vull o el que consider que s'ha de fer.
Perquè vostè estem de triar quines partitures farà. Són diferents les que tria per l'Orfeo Balear i les que tria per...
No tenen res que veure.
No tenen res que veure.
Jo crec que només han fet una igual en diversos anys, o dues com a màxim. No tenen res que veure. Hi ha molt de repertori en el món, hi ha milers de peces molt guapes que se poden fer, de tots els estils, com per estar repetint, més que res perquè m'avorriria. I jo també disfruto en el que faig i m'agrada fer molta música diferent.
I l'ho de crear l'orquestra, com va sorgir?
Bé, va sorgir, jo des de fa molt d'anys prepar alumnes del conservatori que tenen problemes amb harmonia, amb anàlisi i llenguatge musical, el que són la branca teòrica, i he tingut molt d'alumnes que els he ajudat, que després han estudiat superior i s'han dedicat, no? Llavors, sempre hem tingut molt bona relació i va sorgir un poc l'idea de dir, per què no fem una orquestra nosaltres, com es coneixem, això. I va començar un poc així. I després va venir altra gent i a poc a poc se va anar construint. Van començar amb un petit ensemble de corda, potser eren 9 o 10, després vàrem afegir ben fusta, després percussió, ben metal, i ara poden ser a lo millor un concert 25-30 perfectament.
No només de corda, sinó que també...
De tot, completa, orquestra simfònica completa.
Que també assagen en aquell lloc de la Quilatrava.
Molt a prop, en el centre de Palma. Varen començar a
trobar llocs per aquesta, per no tanta
fàcil.
Gent, no
és varen començar en la Fundació Sa Nostra, però ben aviat m'ho varen haver de moure perquè va créixer. I,
clar,
i
és que 80 persones no hi caben a Sa Nostra.
No, era l'orquestra.
Ah, l'orquestra.
Sí, el coro assetjava una altra sala, però sí, mos hem hagut d'anar movent i gràcies a Déu hem tingut ajudes de gent que mos ha oferit espais. No sempre és fàcil, perquè has de tenir cert contacte, o gent que t'ajudi, però els han trobat fins ara, o sigui que tocant fusta.
Mos ha dit una mica quin és el perfil dels instrumentistes de l'orquestra, però el perfil dels cantaires de Solfeo Balear, quin és el perfil?
El perfil, tenim gent des de 20 fins a 70 anys, més o manco, de totes les edats, més dones que homes, això...
Hi ha com una crisi de tenors, una vegada aquí en Joan Company,
sí,
també Sant Joanet.
De tenors, de baixos, però... Hi ha un fet que molt de directors de cor no recalen, que és que hi ha moltes dones que canten de tenor, que tenen veu de tenor. Les fan cantar de contralt, en falset, però que la seva veu és una octava baixa. Això ajuda molt a l'hora de tenir tenors, perquè són tenors, realment. Si tu tanques els ulls, no distingeixes. Això és un capital que jo aprofito molt, que s'hauria de fer un estudi qualque dia sobre això, reflectint això, la quantitat de tenores en percentatge que assisteix a la societat, diguem. Per sort, quan hi ha tanta gent, sí que entens. El que passa és que, clar, veure que la proporció és... a lo millor hi ha tres vegades més dones com us.
Sí, però sembla que a nivell mundial hi ha problemes en trobar veus de tenor i veus de baix.
I és curiós, perquè són 50%,
sí,
no?
Sí, és curiós, això. Però crec que és una cosa mundial.
Sí, deu ser... No ho sé, no li trobo una explicació raonable, perquè som els que venen, que inclús tenim matrimonis, tenim parelles, i venen amb molt de gust, els agrada molt. Jo mateix he estat cantaire i m'agrada molt. No entenc és perquè. No sé si és que no ho han provat, no s'ho plantegen... No ho sé.
Sí, però jo crec que en una entrevista amb en John Elliot Gardiner, que també deia que, pel seu cor, Monteverdi, té més dificultats. Hi ha molt més dones que volen cantar que homes.
Si ho diu en Gardiner, ja... Jo...
Deu ser mundial.
que té qui vol, no? Diguem.
Clar.
Ja clar, molts s'han de preocupar.
Que li és més difícil trobar bones veus de... No, que li costa més trobar tenors de primeríssim nivell que altres veus, que veus femenines.
És molt curiós.
I doncs ja per anar tancant, podríem repassar, senyor Mulet, recordar amb els nostres oients que parlàvem amb Daniel Mulet, que dirigeix Solfeo Balear i també dirigeix Solfeo Santa Maria. Mos podria recordar aquests tres esdeveniments que té entre juliol i agost? Tres concerts?
Sí, en xerat de tres n'hi ha quatre.
Ai, vinga.
Sí, 16, Solfeo Santa Maria Inca.
16 de?
Juliol.
De juliol. Perdona,
sí. 23 de juliol.
D'aquí 6 dies.
Sí. 23 de juliol, Orfeo Santa Maria, Santa Maria. Aquests són concerts d'entrada lliure. Els del 30 de juliol sí que hi ha una entrada, que és de Gala d'Òpera, que ja hem parlat. I el 9 d'agost, que és un dimarts, a les 10, feim una gala d'òpera on intervendran l'Orfeo Santa... Perdó, d'òpera no, de Sarsuela, on intervendran l'Orfeo Balear i l'Orfeo Santa Maria, amb dos solistes, que són Ima Hidalgo i en Roger Berenguer, i la banda de Sant Llorenç d'Escardassà. Es farà a Sant Llorenç d'Escardassà, dirigís per Miquel Àngel Llull, el director d'allà. I bé, crec que és lliure, se fa a la plaça del poble, i serà, bé, com una gala de Sarsuela, molt divertida per tancar la temporada, ja.
Quin calendari d'assajos té per tanta activitat?
Assajam mínim un pit per setmana, els dimarsos, però solen ser dos ja. Perquè al final vas ficant assajos extres, assajos generals, i al final hi ha més setmanes darrerament que feim dos, a lo millor que feim un.
Daniel Mulet, ha estat un plaer tenir-lo aquí. Moltíssimes de gràcies, enhorabona per tant de projectes.
Moltes gràcies.
I per la música que mos ha triat, perquè aquesta darrera música és ses èbrides, diguem-ho així, de Mendelssohn. Per què acabam amb aquesta obra?
Perquè volia presentar una obra que representés el que és l'orquestra camerata, com a tal, perquè fins ara la Camerata Balear han presentat on l'orquestra s'ha suportat amb el coro, amb una solista, però també fa un repertori propi, i enguany, per exemple, han tocat aquesta obra, entre altres, que m'agrada molt, perquè és una obra molt de música programàtica, que desvela com un viatge que va fer Mendelssohn a unes illes, que estan a Escòcia, i hi ha moltes suggerències que estan escrites en cartes on se senten les ones de la mà, se sent un barco de vapor... Bueno, és qui vulgui investigar, és molt interessant aquesta obra i és molt guapa i representa el que es projecta de la Caminata Balear.
Idò, amb aquesta música que ha triat el nostre convidat, l'acomiadam. Moltíssimes gràcies, senyor Mulet.
Moltes gràcies.
I enhorabona una vegada més. Sentim aquesta miqueta d'obra, és una obra llarga, no la sentirem tota sencera, aquesta obertura a les Hèbrides de Félix Mendelssohn. Farem una pausa després i entrarà ja Anna Maria Antònia Pasqual, que mos intentarà relacionar la música amb la literatura. I avui mos ha promès que era literatura d'àmbit balear. Per tant, Mendelssohn, pausa, i Maria Antònia Pasqual.
Ivetres Ràdio. La ruta d'Orfeu. Pere Estelric. Cada dissabte a les 10 del vespre ens miram l'actualitat amb distància des de l'oasi.
La sanitat mundial és el Netflix de les malalties. T'acabes una pandèmia, però tot seguit pots estrenar-ne una de nova.
En el futur immediato, en les pròximes setmanes, vamos a tener más casos.
El present és fotut, però el futur és encara pitjor. Aquest és el mantra sota el que portem vivint tota una generació. Per tant, no cal patir per nosaltres, perquè hi estem acostumats. Per sort, aquesta mateixa generació hem trobat consol en rituals absurds i ridículs, com ara la meditació. Inspirem i expirem.
L'Oasi, el racó d'humor i sàtira d'Ivetres Ràdio. Al migdia actualitzant tot allò que passa a les Balears i al món, amb connexions amb els diferents punts informatius. De dilluns a divendres a les 2, Informatiu Migdia. IB3 Ràdio. Serveis informatius. IB3 Ràdio. A Ciutadella, 100.9. La ruta d'Orfeu. Pere Estelric.
Pere Estelric i ara també Maria Antònia Pasqual, que He de dir, amics oients, que avui na Marintònia no m'ha volgut dir en cap moment de quins llibres i de quins personatges ni de quina literatura
no
vol referenciar avui.
No avui,
de veres que no sé
avui
res.
Li faré jo les pistes
que,
a veure si
que ahir de matí jo feia a la ràdio.
He pensat que com que tancam la temporada, idò, era així una mica autors mallorquins i sobre pistes, va, avui. Lo primer, tu ho endivinaràs tot d'un, és primer.
Bé, anem a veure.
Començam. Com t'he dit, són dos autors mallorquins que jo normalment llegesc molta literatura anglòfila i avui no, avui hem dut dos de mallorquins, els dos primers de tota la temporada. Dues novel·les que són molt apropiades també per entretenir-se durant l'estiu, he pensat que també anava bé això, i a més amb una part musical molt interessant, les dues.
Fins aquí no saps.
Sí, però espera't.
Hasta aquí puedo leer,
que deia. Aquí puedo leer, però tu tot d'una endivinaràs.
És concurs de televisió.
Mira, començo per la primera, que et sé que me l'endivinaràs ja, només te llegeixi la pista.
Són dos llibres de dos autors diferents.
Diferents. Un és home i l'altre és dona, començant pel masculí.
Vinga.
Que és juvenil. I comença així, estrosset, que jo t'he dut de pista. Una història que és més que això. És una aventura, això ho va escriure l'autor a la noveleta, i que ara, passat un cert temps, puc qualificar d'atrevida i en algun moment d'arriscada, i que té el cant gregorià com a música de fons. No riguis, el misteri, en aquest llibre hi ha el misteri d'una música que apareix i que desapareix del paper on està impresa. També hi ha un àcid que s'emprava per fer aquests gravats, i que feia que això succeís quan sonava el Victimae Paschali Laudes, un tema de cant gregorià. Riu, en Pere.
Riu, perquè...
Aquesta impremta que imprimia aquesta música i aquest àcid passaren a un tal Hausmann, pintor alemany del barroc, retratista oficial a Leipzig. Quan va contactar amb Hausmann perquè li fes un retrat, aquell li demanà com a preu una cantata basada en el tema de Victimae Paschali Laudes. Així sorgí la cantata número 4 d'en Bach. Hausmann pensà que així, si el gravat desapareixia, sempre el podria fer aparèixer per la música. En aquest cas, protestant, però que en el fons amagava música gregoriana. Ja saps de quin llibre estic xerrant.
I de quin personatge, i de que sí. El periodista no ha de ser mai la notícia. Però
bé,
avui ho entraï.
A mi me feia gràcia,
sí,
perquè...
Estic content, Maria.
És una, a més, trob que els dos llibres que duc avui tenen una part didàctica que, com a ensenyant, jo sempre... Me passa quan llegeix, sobretot quan cercava llibres juvenils per meus alumnat, pensava que, a part de la història de la novel·la, poguéssim xerrar d'alguna cosa més que hi hagués a la novel·la. Treure un tema i d'aquell tema fer-ne un estudi o fer-ne un treball o jo què sé. I aquest té escant gregorià.
Com a element de fons.
Jo l'he tornat a rellegir perquè...
Si tu seguessis tots els capítols, acabes sabent una mica la història d'escant gregorià, a part de la trama juvenil.
Que el professorat pot passar de llarg escant gregorià si vol, però si li agrada pot utilitzar-lo per més ampliar en l'alumnat sobre les històries
que han
gregat.
De fet, ho puc dir aquí, que me consta que hi ha, si més no, crec que són quatre escoles que l'han posat com a llibre.
Jo escolto molt didàctic. Se nota, perdona, que està fet per un ensenyant. I no en dic quin llibre és.
El misteri del llibre de Cant Gregorià.
Que el va escriure en Pere Estelric. I ara li fa gràcia en Pere.
Me fa gràcia.
Però és que he trobat que havia de triar un juvenil i un d'adults. Perquè per passar l'estiu, això ho poden llegir a l'escola, en sa tutor, però ho poden llegir en sa família, ho poden comentar. És un llibre entretengut.
És
una història entretenguda. És història... Se volen botar les pàgines d'informació de Cant Gregorià, que se la botin, que llegeixin només l'altra història, que és molt entretenguda.
Beníssim.
Molt mallorquina, localitzada
està ambientada
a Felanitx.
Concretament, el Museu de la Fundació Mossèn Cosme Bauçà, que és protagonista d'aquesta història. Surt també el Molí d'en Galera, que és una finca que era de la part de la meva dona. que hi va viure amb Miquel Bauçà, poeta, també en aquesta finca. Tot això són referències.
No, jo he trobat que era interessant fet, per aquestes coses.
L'escola de Felanitx, l'escola de Felanitx, sí, l'escola de primària, de primària i secundària.
L'han utilitzat, sí. I a més, ja que triava dos llibres d'autors, autor i autora mallorquins, que xerrassin també d'aquí, que estassin ambientats aquí, i vaig trobar aquests dos, que m'anaven perfectes.
El segon encara no l'has desvenir.
No, el segon després de sa música, que he pensat que per... i il·lustrar...
Mira, és víctima per Pascal i Laude.
És de Bach.
Cantata número 4. Millor.
Cantata número 4.
Cantata número 4, Joan Sebastià Bach.
N'han triat un tros.
Endavant, Maria Antònia.
Thank you.
Era un fragment de la cantata número 4, BWV número 4, de Johann Sebastian Bach, per il·lustrar aquest llibre que deia Maria Antoni, que és el misteri del llibre de cant gregorià. Mos has dit que hi havia dos llibres, i el segon era en femení.
També, una autora mallorquina, que també hi ha una part important del llibre que té pes a la música, en aquest cas d'un altre compositor, també d'aquests conegudíssims, que és en Beethoven, i és un autor... I per què he triat avui, com a darrer dia de darrer programa de la temporada, aquesta autora? Perquè la vaig començar la temporada amb ella, ella com a convidada,
i
ella vaig xerrar d'aquest llibre una mica, i jo vaig dir, el llegiré. I després, quan l'he llegit, he dit, mira, me va perfecta, perquè són dues històries, tant la teva com la de, ara dir, qui és Nadora Muñoz, que estan situades i ambientades aquí, a Silla, i totes dues tenen aquesta part didàctica. Però se nota que gent que s'ha dedicat a l'ensenyament, tant tu com ella, i, mira, me va agradar, el vaig trobar molt interessant, i vaig dir, xerraré d'ella. Com he dit, és mallorquina, s'ha dedicat a l'ensenyament, ha publicat relat curts, la seva primera novel·la en solitari fou Lluna Negra, després vingué Massa mares per un fill, i la que jo he duit avui, de la que xerram, és Caliu sota les cendres. L'he triada per això, perquè Nadora i jo varen coincidir en el primer programa, i perquè a la subinspectora d'aquesta novel·la li agrada la música clàssica, i a més li ajuda a posar en ordre, mentre es va escoltant en Beethoven, posa en ordre les pistes i tot el que ha d'anar fent per resoldre aquest cas. I ja Nadora diu a la pàgina, a lo darrer del llibre, a la nota final, per fer-vos una idea, malgrat que tots els personatges són inventats i ningú no hauria d'establir paral·lelismes amb alguns de reals, sí que ho és una bona part del context on es mouen, tant del present com del passat, com ho són quasi totes les atrocitats que es narren i que són sols una petita part de les que la realitat, sempre per davant de la ficció, va lliurar als mallorquins durant els anys terribles de la Guerra Civil. Perquè aquesta és una història d'un gran empresari mallorquí que el troben mort. Aleshores se creuen d'entrada que ha estat mort natural, però resulta que no, que ha estat un assassinat. I ella agafa aquesta història per contar-nos moltes coses que han passat aquí a Silla, que varen passar durant la Guerra Civil, i com no quedaren resoltes. Aquest home va crear un imperi, no real, però n'hi ha de reals, com ell, i... quan va venir un imperi basat en apropiar-se de béns i de coses que pertanyien a altres durant la Guerra Civil o en els inicis de la Guerra Civil, i que després, per molt que aquestes atrocitats que es cometeren després vingués la democràcia, no s'han acabat de resoldre mai, i sempre hi han quedat persones afectades per tot això, que han quedat allà, i a lo millor encara ara n'hi ha moltes històries d'aquestes sense resoldre. Ella diu que és com aquest caliu sota les cendres, que el remous i torna a sorgir, i aquesta és una part de la història negra que tenim aquí, que tenim a molt de llocs, de quan hi ha hagut guerres, sobretot civils, crec jo. I ella l'utilitza molt bé en el llibre, perquè la trama és això, l'assassinat, la subinspectora, i hi ha els personatges que van i venen, té un fill, no? I està molt bé la història, està molt ben explicada. I però hi ha tot això de fons d'aquesta novel·la, que és el que va passar a la Guerra Civil aquí a Mallorca, i després també ella va tocant altres temes, no profundament perquè no pot, però el feminisme, l'ensenyament, coses d'aquestes que ella, supos que és una dona compromesa i que ha treballat molt tot això, i se li nota en aquesta novel·la, que jo trob que, val, la pots llegir sense fer un gran anàlisi de tot això, si vols, però te'n assabentes, però també t'entretén molt la trama que hi ha de l'assassinat i de com se va resolguent l'assassinat i les pistes i els personatges que van i venen.
Jo és una novel·la que he recomanat molt i he regalat, perquè
sí,
és molt guapa.
Sí, sí,
tornant
sí,
a repetir, Caliu sota les cendres.
Caliu sota les cendres, i ella és Nadora Muñoz. I a més és una lectura que no és pesada, que la pots llegir ara que estàs de vacances. I la pots llegir amb molta profunditat, si vols, o no en tanta profunditat. Per això també l'he triada.
Hi ha aquella escena de la novena de Beethoven,
sí,
a l'auditori.
Sí, exacte, la tenc aquí, que en la subinspectora se'n va a un concert de la, escoltar la novena d'en Beethoven i mentre es va, mos va explicant...
Ara el que deies tu, posa una mica d'ordre a totes les pistes que he anat cercant.
Exacte. Per exemple, diu, comencen... Diu, el primer moviment, Allegro manon troppo, un poco maestoso, que naixia com si ho fes des del caos, com un despertar. I la subinspectora aquí va començant a pensar que és el que ha de fer demà, presentaria demà l'informe del cas al comissari. I cada moviment que hi ha ella, a més, te va explicant el que farà en seu cas, mentre va escoltant la novena d'en Beethoven. Vaig trobar aquest apartat
molt original.
Molt original, sí, sí. Doncs això, Pere. Dos llibres per l'estiu, que poden ser de tot l'any, però que en aquest cas els recomano també per l'estiu i perquè són molt interessants, són molt d'aquí. Jo quasi diria... No és, però jo vaig pensar així com a mi m'agradava i sempre l'he trobada una dona interessant, Agatha Christie, que va escriure molt british, tot lo seu, tot el seu...
Que també va estar a Mallorca i té coses també, ambientades aquí, Alberta.
Sí, a Pollença.
A Pollença.
Però no hi ha música clàssica amb...
Tens raó.
Mala pata, perquè si no la duríem un dia d'aquests a la seva novel·la.
Però d'una forma tangencial.
Però així com ella era molt british, tot lo seu, molt anglòfic...
Però m'imaginar que escoltava Poirot...
Podem imaginar. Això podria ser un tema per la temporada vinent. Què devia escoltar Poirot? Què devia escoltar Miss Marple? Però en Adora he trobat que és molt mallorquí tot el que explica. Un cas és molt mallorquí. I molt ben ambientada, i m'han agradat, i per això els recomano.
Gràcies, Maria Antònia, per aquesta temporada que has fet amb nosaltres, relacionant literatura amb música. I crec que avui mos acomiadarem amb Beethoven.
Amb la novena d'en Beethoven.
I un fragment de la novena de Beethoven.
Sí.
Una grandíssima manera d'acomiadar aquesta col·laboració teva.
I molt bon estiu a tothom.
Igualment per tu i per tots els oients. Tanquem aquest programa d'avui, que hem tingut el darrer programa de temporada d'Anna Maria Antònia, però nosaltres continuarem fins a final de juliol, sentint un fragment de la novena de Beethoven. No sé quin moviment has triat. Un fragment del quart moviment, crec que sí. I amb aquesta música ens acomiadem.
Bon vespre.
Bon vespre i tornarem diumenge. Bona nit.